L'Ofici d'Educa, a Catalunya Ràdio.
Quins són els pilars de la salut mental? Tots els elements que fan que el jove sigui i que els infants siguin més resilients. Dotar els nostres infants i joves d'eines que sabem que els faran més resilients. És a dir, si vivim una crisi, no la podrem modificar. Tot el que té a veure amb que és molt, molt, molt innat de l'individu, que és molt genètic, que és molt hereditari, això tampoc ho podrem modificar, però el que sí que podem modificar són els factors de l'ambient que ens ajuden doncs, a ser més resilients, a tenir més estratègies. El tenir adults disponibles a prop dels infants i joves, que els hi facin cas, que no miren el mòbil, sinó que miren els ulls dels fills, que hi ha una conversa veritable. Se'ls ajuda també doncs, a tolerar les frustracions perquè com a adults també les sabem tolerar. Doncs ajudar-los els joves a prendre decisions responsables, a responsabilitzar-se dels seus actes, a treballar doncs, la impulsivitat, a millorar doncs, l'agraïment, també la solidaritat, a ensenyar els nens i nenes i els joves a tenir doncs, un espai de lleure amb qualitat. Tot això sabem que augmenta la resiliència no?, dels nens, nenes i joves entre famílies i societat.
Benvingudes a l'Ofici d'Educa. Hem sentit la cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu, Montse Dols. Si el 2005 es podien garantir 4 visites al mes per infant als CDIAPs, als centres d'atenció precoç que treballen la salut mental des del minut zero, ara només se'n poden garantir entre 2 i 3, i tot això quan hi ha més consultes que mai que impliquen la salut mental i menys recursos per atendre-les, segons els experts. Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, parlem de quins són els pilars de la salut mental en la infància amb...
Cristina Gutiérrez, fundadora del projecte d'educació emocional La Granja Ability Training Center. Verónica Antón, psicòloga sanitària i directora de Senda d'Acompanyament Familiar i Educació Viva. Montse Dolz, cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu. I Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Infants i adolescents són molt sensibles als estressors ambientals. Joaquim Puntí.
Avui a l'Ofici d'Educar, els pilars de la salut mental de la infància. Segons un informe de la Plataforma per la Infància, que agrupa més de 70 organitzacions de tot Espanya, hi ha una saturació del sistema públic sanitari que fa que la majoria de casos es detectin en escoles i instituts i demana més recursos i que reforci la figura del psicòleg escolar. Les conductes suïcides en menors d'entre 10 i 19 anys han augmentat en els últims anys prop d'un 60%, no només per la pandèmia, és la primera causa de mort en aquesta franja d'edat darrere dels accidents de trànsit gràcies a les campanyes tan excepcionals que els han fet, que s'han fet i que han reduït els accidents de trànsit. Cristina i Verònica, teniu la impressió que la pandèmia ha posat en valor i a l'agenda pública com mai abans el tema de la salut mental, que evidentment la pandèmia l'ha tocat?
Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que si pensamos en la agenda pública como agenda de derechos que socialmente pensamos y de alguna manera reivindicamos, yo creo que sí. Ahora, si pensamos más en las políticas estatales, yo creo que es una pregunta. Es decir, yo creo que se ha puesto más en el centro la salud física, la salud biológica, que la salud mental.
Bueno, comparteixo el que diu. Jo crec que per una banda, diguem-ne, que us tenen, es parla més i es té en compte més que res perquè les dades són abrumadores i perquè molts ho estem vivint en pròpia pell i en pell de familiar, a nivell de la nostra família. I crec que, de fet, hi ha una cosa pitjor que tenir un problema, que és tenir-ho i no saber-ho. Ara sabem. El que passa que això ve d'abans de la pandèmia. El que passa que abans sí que no es tenia tant en compte, no? I trobo que aquesta... Jo, en la meva feina fa 38 anys que treballo i mai m'he trobat tants anys amb tantes carències emocionals com ara. Parlo de baixes autoestimes, parlo de desconfiança cap a un mateix i cap als altres, parlo d'inseguretat, ansietat i estrès i també d'un augment de la por, de l'agressivitat i de la ràbia. Tot això ho estic veient. I sí que veig que es parla molt dels problemes, però es parla poc de possibles solucions, de donar recursos a la població general, no només a nivell sanitari, que és quan arribem a la patologia mental, mental, sinó a la prèvia, a l'abans, no? Que és a mestres, a docents, professors, pares, mares i societat en general.
Que seria todo lo relacionado con la prevención y la promoción de la salud, que yo creo que ahí estaría un poquito el cambio significativo de mirada. Y yo pondría también el acento en, además de todo lo que ya has comentado de este agravamiento de sintomatologías en cuanto a intensidad y en cuanto a sufrimiento y malestar psíquico también, toda la sintomatología vinculada con las situaciones de violencia, que yo creo que en este tiempo han aumentado muchísimo o se han visibilizado muchísimo más, ¿no? No sabemos si es que han aumentado o es que, digamos, la pandemia nos obligó a volver al hogar como el lugar supuestamente seguro, y ese lugar supuestamente seguro no es para todos los niños y niñas.
I a més a més afegiria que hi ha unes circumstàncies externes que ha sigut un món advers, va començar amb la pandèmia i seguim, no? I això genera molta més por, la por genera, és falta d'informació, la incertesa ens porta a sentir por, la por ens porta a desconfiança, sentir alguna cosa com injust fa com cap als nanos, no? Els joves han vist moltes coses com injustes, no? No ha hagut finals de cursos, s'han perdut moltes activitats i això provoca, doncs, això, l'emoció de la ràbia, que és la que sentim quan veiem alguna cosa com injusta, no? I això el que ens provoca, doncs, la ràbia, doncs, és comportaments més violents i més agressius en nens que fa anys que jo què sé, no?, que venen a la granja i de sobte dius, però què li passa a aquest nen, no? I llavors és una acumulació de moltes coses de dins, que no se treballava, sempre s'ha treballat de fora cap a dins, i ara hem de treballar de dins cap a fora per el que diu la Montse, no? L'objectiu és la resiliència, fer forts als nostres nens i nenes per tot allò que es trobin, perquè ens hem adonat que la vida, doncs, és dura, que a vegades punxa i fa mal. I llavors deixem de sobreprotegir, perquè això encara agreuja més la situació, i ensenyem als nostres fills que són els seus dignes protectors, o d'això no en sortirem, d'aquesta mena de bola de neu que està com caient, no?, a sobre.
Montse Dols és la cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu. Ens explica si ha percebut saturació pel que fa a la salut mental d'infants i joves.
Després de la pandèmia, el que veiem és un augment de les demandes genèriques de malestar amb múltiples manifestacions. Major demanda, no?, per clínica d'ansietat, per clínica de tristesa, de depressió, també menys capacitat de poder entomar determinats tipus de malestars i una conducta més demostrativa del malestar, més amb aquesta manifestació d'ideació de mort, de pensament de mort, a vegades de conductes, doncs, autolesives i de tentatives de suïcidi, també. També és cert, no?, que aquest malestar troba altres camins, no?, cadascú, doncs, en funció també del seu temperament, de la seva personalitat i també d'alguns trastorns mentals que poden existir, doncs, en el consum, doncs, més excessiu de pantalles, o també, doncs, amb una major búsqueda, major control respecte al cos en la presentació de trastorns de conducta alimentària.
I com ho esteu abordant?
Arrel de la pandèmia, tot això apareix com d'una manera molt més present. Inicialment sí que potser havia hagut una primera forma de comprendre o que era més aviat, doncs, relligada a tot el tancament que havia produït la pandèmia, també a la, potser un cert silenciament d'alguns quadres clínics, no?, per tot el que s'estava vivint i per atenció a tot lo físic, no?, del Covid. Ara me'l passa una miqueta, doncs, ja d'aquest temps, que el tema del tancament, doncs, ha sigut com un agreujant de tota una mena de situació que també té aspectes no purament de malaltia, d'on d'haver, no?, altres factors també, doncs, una mica socials que han provocat, doncs, això, una menor capacitat de contenir, doncs, tota una sèrie de situacions que generen molt malestar i que al final aquest malestar, quan persisteix, no es troben camins, no?, de poder-lo, doncs, modificar, doncs apareix finalment en forma de trastorn.
Hem vist a les xarxes un degoteig de casos de famílies queixant-se de desatenció i una baixa freqüència de visites amb conseqüències terribles. En alguns casos, el Departament de Salut ha reforçat els equips d'atenció a infants i joves de 6 a 17 anys diagnosticats amb patologia mental quan tenen una crisi a casa. La doctora Montse Dols ens explica què s'ofereix a aquests joves a domicili.
En aquestes intervencions doncs, domiciliàries és molt més fàcil fer-te una idea de quin és l'entorn natural en el que viu aquell infant o jove, quins poden ser els seus factors estressants, també quins són tots els elements de suport, tots els elements que li configuren doncs, més resiliència. Doncs si cal fer alguna intervenció també doncs, terapèutica amb els pares, són molt importants en la vida dels infants i joves. A vegades doncs, prendre mesures doncs, també de limitació, d'ús de pantalles, ajudar doncs, a tenir un lleure més ric. Infants o joves que puguin tenir problemes doncs, més de l'aspecte de l'autisme, doncs, també poder incidir directament a l'escola, ajudar a que l'entorn entengui millor quin és el quadre clínic que presenta, que per tant doncs, l'afectació sigui menor, perquè els adults que interaccionen ho entenguin i puguin intervenir d'una altra manera. I per tant, doncs, el desplegament d'aquest programa de crisi, que tindrà lloc a tots i cada un dels centres de salut mental infantils i juvenils de Catalunya, nosaltres pensem que és una intervenció molt encertada per donar resposta a aquesta situació d'augment, no?, de les manifestacions de malestar i al final doncs, d'augment de les presentacions clíniques.
I què diria les famílies que es troben amb problemes de salut mental dels seus fills?
Primer de tot, no, doncs que ells com a adults tinguin una actitud proactiva, d'escolta, de disponibilitat, no, cap als nens, nenes, nois i noies, perquè és important, no, per ells sentir doncs que els adults no només que se'n preocupen, sinó que se n'ocupen, no, i destinen temps per poder veure ben bé què està passant. Predicar molt en l'exemple als pares. Els nanos fan sobretot el que nosaltres fem, no el que nosaltres diem. També espais doncs, a l'hora de compartir la taula, compartir les preocupacions, no que cadascú vagi per lliure, que cadascú mirant la seva sèrie, això va absolutament doncs, en contra, no?, de poder tenir doncs, una vida i una salut mental de qualitat, una criança saludable, normal. Si detectem que hi ha algun patiment important, que hi ha ansietat, que hi ha tristesa, que hi ha conductes estranyes, doncs consultar el pediatre o el metge de família i consultar la xarxa salut mental.
Em sento engabiat com un ocell, de veritat.
Com a defensa davant del dolor prolongat, el jove busca l'analgèsic en l'autolesió física perquè crea endorfines i distreu del dolor emocional. Anna Carpena.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, els pilars de la salut mental de la infància. Anem per parts. Verónica Anton, què entenem per salut mental?
Bueno, me gustaría traer la definición de la OMS, ¿vale? Que la define como un estado de bienestar en la cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Como vemos, es una definición centrada en el mundo adulto y centrada en la capacidad de producir o de ser funcionales, entre comillas, al sistema, ¿no? Al mismo tiempo, es una definición que define una frontera entre lo que es enfermo y lo que es sano, lo que es patológico y lo que no lo es, ¿no? Para mí es interesante pensar más en un continuum entre bienestar y malestar o sufrimiento psíquico, más que en salud y patología o enfermedad, ¿no? En este continuum entre el bienestar y el malestar nos vamos moviendo a lo largo de nuestra vida y hay momentos en los que estaremos en un lugar más y, digamos, situados más en un lugar o en el otro, y por esto toda la visión de la promoción de la salud, del trabajo con la resiliencia, del trabajo con los recursos para poder fluir en este camino que en el extremo tiene estas polaridades, ¿no? Yo creo que si pensamos en infancia tenemos que pensar en la salud mental de una manera más holística, porque esta definición no nos sirve para pensar la salud mental en la infancia. Y creo que es interesante para pensar la salud en términos más holísticos pensar en lo que conocemos como los determinantes de la salud, que son los factores sociales, económicos, ambientales, biológicos, el estilo de vida y la atención sanitaria que recibimos. Yo creo que es importante pensar de dónde venimos en relación al tiempo de pandemia, en relación a todos estos determinantes de la salud, ¿vale? Y concretamente, si pensamos en la infancia y si pensamos en la salud mental en la infancia, yo puntualizaría que un niño tenga los cuidados afectivos que le hacen sentirse seguro física y emocionalmente y que no esté expuesto a situaciones de violencia y de discriminación, que pueda desarrollar una confianza básica en sentir el mundo como un lugar seguro, ¿vale? Que desarrolle la curiosidad, el impulso por conocer, el impulso por explorar y por comprender el mundo como parámetros de salud, estoy hablando, ¿no? Que esté abierto a la relación, que esté abierto al vínculo, que tienda a buscar y repetir lo que le hace sentir placer. En la infancia el placer es un motor, es como un norte, ¿no? Como el norte de la brújula, como impulso que nos conecta con la vida, ¿no? Por eso es que los niños y niñas tienden a ir hacia el placer, tienden al movimiento, al juego, a la creatividad. Y eso es un parámetro que nos habla del bienestar. Y por otra parte, la capacidad que tengan de expresarse y comunicarse en relación a su mundo interno y sus necesidades, y la capacidad de regular sus emociones. Yo puntualizaría que la salud mental infantil iría un poquito como por estos parámetros. Lo que no quiere decir es que, digamos, si alguno de estos elementos no está presente, que ese niño o niña no tenga una buena salud mental, porque también esto va a depender de cómo el entorno de alguna manera se ajuste y cuide estos aspectos. Por ejemplo, si pensamos en un niño que funciona dentro de lo que llamamos el espectro autista y tiene dificultades en la expresión y en la comunicación, ¿qué hace el entorno con esas dificultades para no generar más malestar, ¿no? Como para generar, digamos, un bienestar dentro de ese funcionamiento.
I tot això serien els pilars de la salut mental per la Verònica Anton. Quins són els pilars de la salut mental per la Cristina?
Per mi el primer és estimar i que et sentis estimat, sense condicions. És a dir, que no hem de confondre el que ets amb el teu comportament. És la sensació de jo t'estimaré sempre, siguis qui siguis, siguis com siguis. Ara, no et permetré que parlis malament al teu germà, això és diferent, no? Però per mi la base és l'estimar i sentir-te estimat, perquè és la base d'una sana autoestima. Evidentment, sentir-nos escoltat, totes aquestes bases són lògiques i naturals. I també tinc en compte que hi ha diferent tarannà de persones. Hi ha nens que neixen, no?, d'un tarannà més positiu, més optimista, més alegre, i altres que neixen amb un tarannà una mica més negatiu, més, sempre veuen el got una mica més buit, no? A mi el que penso és, siguis com siguis, jo t'estimaré igual. Ara, anem entrenant-nos i anem preparant-nos perquè la vida, a vegades estaràs bé i a vegades no estaràs tan bé i no passa res. També fem creure els nostres fills i filles, els nostres nens i nenes, en un món ideal llupi, que està molt bé, que ells mateixos es creen perquè són la millor, la gran font, la gran fàbrica d'alegria són els infants, no? El qual fantàstic. El que passa és que ens creiem que un nen no pot plorar, un nen no pot estar malament, no? Pot estar malament i a partir d'aquí diu, què et fas, teixins, no? I a partir d'aquí comencem a treballar de pell endins el que deia i comencem amb l'autoconeixement, amb saber com a mínim qui som, perquè això és el que ens donarà la força per quan vingui una tramuntana, doncs que el nostre arbre, no? Aquell que som cadascú de nosaltres tingui les arrels prou profundes perquè ens tambalarem, però no caurem, no? Aquesta és per mi una de les bases.
Verònica Anton, amb què et trobes a consulta als centres educatius sobre la situació mental dels més petits, ara, famílies i nens? Què trobes?
Bueno, me encuentro con mucha más preocupación, tanto por parte de maestros y maestras como por parte de familias, porque hay más malestar, hay más irritabilidad, hay más desborde de agresividad, hay más sintomatología vinculada a la violencia, a las violencias contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, es decir, abusos sexuales y otras manifestaciones de lo que son las violencias machistas. Hay duelos no elaborados que generan muchas sintomatologías que quizás no identificamos como duelos no elaborados, pero cuando profundizas ves que en estos años murieron muchas personas cercanas a la familia, que no se pudieron elaborar estos duelos, que no hubieron rituales como, digamos, los rituales que estamos acostumbrados y que nos permiten elaborar esas pérdidas, ¿no? Entonces sí que me encuentro con sintomatologías más graves, más frecuentes, con mayor malestar. Y esto genera mucha angustia también en las personas adultas, ¿no? Tanto las maestras y maestros que no tienen la formación y el marco para acompañar tanto sufrimiento, como también por parte de las madres y de los padres, que se encuentran con una respuesta a nivel de salud, digamos, pública y digamos, en un marco de salud mental que no da abasto. Y entonces esto repercute en, pues sí, poder tener que ir o si pueden ir a centros privados.
Segons un estudi de l'Hospital del Mar, sobre 93.000 casos, un trauma psicològic durant la infància triplica el risc de desenvolupar un trastorn mental greu quan sigui adult, per abús, bullying, etc. Sorprèn que aquest estudi parla de l'impacte de la negligència emocional, no cuidar emocionalment l'infant, no dedicar-li prou temps i prou atenció. Aquestes conseqüències del que viu un infant, en el sentit en el que sempre diem que les criatures s'adapten molt bé, no?, les coses que passen, i que això vol dir que aparentment això no vol dir que no tingui conseqüències, no? Les conseqüències per a una criatura de viure en un món que sigui hostil, que sigui insegur, o la negligència emocional que ara dèiem.
Bueno, yo creo que las consecuencias son importantes y son graves, porque de alguna manera, si no protegemos a la infancia, proteger en el sentido más amplio del término, ¿no? Proteger, me refiero a no exponerlos a situaciones para las cuales no están preparados, que no es lo mismo que sobreproteger, ¿no? Antes decía Cristina esto de que los niños y niñas no vivan en burbujas. Estoy de acuerdo, pero sí tenemos que cuidar de no exponerlos a situaciones a las que todavía no tienen los recursos o para las que todavía no tienen los recursos, y esto a veces implica una adaptación a costa de sacrificar aspectos importantes de la personalidad. Es decir, yo puedo adaptarme, pero puedo rigidizarme, puedo generar muchos mecanismos de defensa que luego no me permitan adaptarme a la realidad que tengo, ¿no? Entonces, ahí sí que empezamos a ver sintomatologías, empezamos a ver malestar psíquico, porque hay una adaptación que va más allá de las posibilidades. Y luego pensar que cuando un niño o niña está sometido a situaciones de agresividad, de hostilidad o de violencia, va a reproducir esas cadenas de violencia, va a reproducir esas cadenas de hostilidad, ¿no? Entonces, que yo creo que esto, si lo pensamos como sociedad, es muy importante.
De fet, un altre estudi deia un de cada tres agressors sexuals de les víctimes ateses a l'Hospital de la Vall d'Hebron són menors d'edat, i això és una dada que ens ha de fer pensar com a societat, no? Aquesta reproducció de la violència que ens deies ara.
Sí, totalmente, porque si una persona si a una persona se le vulneran sus derechos en la infancia, de alguna manera, derechos sexuales, reproductivos, derechos reconocidos dentro de los derechos humanos, se está vulnerando su salud física y psicológica. Es decir, si esos niños sufren abusos, sufren violencias, de alguna manera vamos a crear una socialización basada en estas cadenas de violencia. Y creo que es importante aquí no pensar solo en variables individuales, no pensar solo en modelos o tipologías de familia o modelos o tipologías de paternidades o maternidades, sino pensar en una sociedad que está reproduciendo modelos machistas, que está reproduciendo modelos que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Con la violencia vicaria, con la cantidad de situaciones que tenemos de violencia de género. Yo creo que esto es importante verlo como un problema social, no como un problema individual o de determinado tipo de familias o perfiles psicològics.
Avui a l'Ofici d'Educar, els pilars de la salut mental de la infància en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
És important que els malestars, trastorns, no s'acabin convertint en la seva identitat d'infants i joves. Són processos modificables. Milos Salgueda.
La Verònica Anton ens deia el que veu a les consultes, i tu ens apuntaves al començar que també, déu-n'hi-do del que veus, no? Com et trobes els joves que arriben, i suposo que al darrere les famílies també feu formació amb educadors. Com estan? Com està el panorama?
Passen 20.000 només aquí a la granja de Santa Maria Palautordera, 20.000 nens i nenes i joves i adolescents, i a veure, hi ha dolor, i i hem de... però també vull aquí parlar d'esperança i de que els nens són, quan se'ls dona les eines, els nens són absolutament brillants i brutals, amb la qual jo pues, invoco això, no? Hi ha dolor amb els infants, hi ha molt dolor amb els pares i mares i que quan hi ha una, doncs, una situació, no?, adversa, que una situació adversa pot ser una vegada una tonteria, eh? No estic parlant només de, perquè estem parlant com si fos en general, vull dir, sí que hi ha un malestar que jo veig en general, però si tens un fill o una filla que fa esport, ostres, això es nota molt en el que baixa, en el que dona molt més recursos.
Haurien d'incloure l'esport dins els pilars de la salut mental de la infància i l'adolescència?
Per mi sí, evidentment. I més avui en dia, que diguem-ne que els entrenadors els posen molt, molt, molt a to, els nanos, no? Vivim una mica amb aquesta cultura de cotonets, d'inflar aquesta bombolla que és aquesta mena de sobreprotecció, no? Mal entesa, que és sobreprotegir, és desprotegir, literalment. I llavors, per una banda això, després també tot el sector docents està també tocat per tot el que està veient i el que cadascú pateix en pròpia pell, no? Llavors, crec que el que he dit d'abans, vull dir, mai m'he trobat el que m'he trobat fins ara, o el que estem veient cada dia, però també és cert que en el moment que donem eines i recursos i ajudem, i els nens se les emporten per sempre i per dins, no? Llavors és quan doncs, hi ha aprenentatge i quan hi ha reflexions que dius, uau, no? Vull dir, com aquest nen, no? El Gerard, de 14 anys, que em va dir, la bellesa exterior és la que et toca, com dient a mi no m'ha tocat, no? Però la interior és la que et corre, la que et corre, la que cadascú es corre, no? Llavors, bueno, doncs ens ho hem de currar per dins, sí, ens ho hem de currar. Tenim eines com l'educació emocional que és una eina preventiva de primer ordre per la que hi hagi salut emocional i per tant que hi hagi salut mental. Sense salut emocional no hi ha salut mental. I a banda d'això, el món punxa, el món fa mal, és cert, però com a mínim les famílies, els equips a la feina o dins de cada classe, que entre nosaltres no ens mosseguem els uns als altres, comencem per aquí.
Com s'acompanya el malestar, els traumes dels més petits, dels joves, Verònica?
Bueno, esto daría para un programa entero, pero si lo tuviera que resumir, yo creo que es importante reconocer, dar valor a lo que una a lo que una persona en general, pero a lo que a una criatura vive y siente, y ofrecer cuidados y protección para finalizar una situación traumática o una situación que está generando malestar. Y por último, generar estrategias de reparación, la reparación del daño según el tipo de trauma que se esté experimentando, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar las dos cosas. Tenemos que validar y aceptar eso que está viviendo la criatura, pero al mismo tiempo tenemos que ofrecer cuidado y protección para que esto no se siga dando, ¿no? Si es una situación de discriminación, de bullying, de abuso, de violencia vicaria, es decir, tenemos que actuar.
Avui actuem i donem eines a l'ofici d'educar. Al CEDIAP n'hi ha 97 a Catalunya i són centres d'atenció precoç. Cada vegada tenen més derivació dels pediatres. Si el 2002 van atendre 11.454 infants, el 2021 gairebé es va multiplicar per 4, 44.248. Gemma García és la presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç i ens explica quina és ara mateix la situació dels centres d'atenció precoç.
La situació de la xarxa d'atenció precoç a Catalunya en aquests moments és complicada. Els darrers anys hi ha hagut un increment substancial del nombre d'infants atesos, però els recursos no han crescut de la mateixa manera. Això provoca diferents moments crítics durant el procés assistencial. Per exemple, no podem garantir la fluïdesa d'atenció a causa d'aquesta manca de recursos. Ens obliga a provocar moments d'espera, per exemple, des de la trucada de la demanda de la família fins a la primera visita, o per iniciar el procés diagnòstic o per iniciar el tractament. També aquesta mateixa pressió assistencial i l'infrafinançament condiciona en la majoria dels serveis el temps d'estada al centre que ha d'establir criteris de priorització i no pot garantir l'atenció de l'infant fins als 6 anys. Un altre aspecte afectat d'aquesta saturació és la freqüència assistencial, és a dir, l'augment del número d'infants atesos fa que reduïm la capacitat del servei per garantir la periodicitat del tractament, és a dir, el número d'hores setmanals que podem oferir al nen i a la família.
I quines són les conseqüències d'aquesta situació de col·lapse?
La situació de col·lapse el que provoca principalment és una sensació generalitzada de malestar entre les entitats, els professionals i les famílies. Entre les entitats perquè no disposen de recursos necessaris per prestar el servei amb els criteris i condicions que el propi departament ens obliga. entre els professionals perquè han de prioritzar i han d'establir criteris de cas per cas, i les famílies perquè evidentment en la majoria de casos no comparteixen o no entenen aquests criteris de priorització, perquè per ells, i és lògic, el seu infant és el més prioritari. Aquest col·lapse també provoca que els serveis estem obligats a actuar i cada vegada tenim que reduir més tota la tasca preventiva i de detecció, que per nosaltres és imprescindible i crucial per poder continuar treballant i vetllant pel benestar dels més petits.
I què reivindiqueu?
El que demanem és que es realitzi inicialment una diagnosi acurada de la situació del sector i es dimensioni la necessitat de recursos per garantir la prestació del servei. Sí que és veritat que els darrers anys han hagut petits increments de tarifes i aquest 2022 un increment del 16% de les hores financiades. Són increments que celebrem, però que encara estan molt lluny de les necessitats reals del sector. Més enllà dels recursos, també demanem coses molt més concretes, com per exemple la possibilitat de compartir part de la nostra història clínica amb el Departament de Salut i amb els equips de pediatria, o, per exemple, garantir una millor coordinació dintre del nostre propi departament i amb la resta de departaments per poder continuar treballant plegats de manera integral per donar acompanyament a les famílies i als infants.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
I escoltar els infants, això sempre és imprescindible. Avui parlem dels pilars de la salut mental de la infància en aquest context del Dia Mundial de la Infància. Ens va dir el doctor Joaquim Puntí que la salut mental dels joves no s'ha de parcel·lar, el que per mi és un pacient, pel professor un alumne i pels pares un fill. No psiquiatritzar d'ell ni psicologitzar la població jove i intervenir només quan no hi hagi més remei. Eines, pautes per fomentar aquesta salut mental que ens deies, Verònica, i que treballeu a la pràctica. Centrem-nos en les pautes, en les eines, que ens poden ser útils. Fent de pares i mares, fent d'educadors.
Doncs no fa gaire vaig ser... Bueno, d'alguna manera el que jo vull comentar és que els nostres fills i filles no són de vidre. Els nostres fills poden molt més del que nosaltres potser ens pensem, a pesar que potser tampoc els hi hem permès, els hi hem deixat, com aquella nena, la Júlia, que em va dir, amb 7 anys, em va dir, ostres, sé més, fer més coses que em pensava, no? Crec que hem de donar l'oportunitat als nens, crec que necessiten saber amb urgència que tenen la fortalesa per a suportar un munt de situacions adverses, incòmodes, i que anhela el seu cor saber que poden ser els seus dignes i orgullosos protectors. Vaig fer com 8...
De fet, una cosa molt interessant, jo recordo que vaig rebre un correu teu, que sí. Tu proposes que punxem la bombolla en la que tenim els infants, no? Sí. Punxem la bombolla.
Punxem la bombolla. 8 maneres de punxar la bombolla. Amb 8 frases que li pots dir al teu fill. Per exemple, una, pots dir-li, tu ets molt més gran que les teves pors. Això ajuda a punxar el globus i a més ajudarà a afrontar aquella por que té el nen, que no li agradi menjar o a dormir fora de casa. Segona, dir-li, no perquè t'estimo, perquè això és imprescindible per posar límits. Els nens necessiten límits per sentir-se segurs. Tercera, per exemple, confio en tu. Això és important, a més li donarà la seguretat d'atrevir-se quan no s'atreveix a fer sol els deures, per exemple. El confio en tu. Quart, sense error no hi ha aprenentatge. Això no hi ha aprenentatge, això els hi dona molta tranquil·litat. Cinquè, un fill, o dir-li, fill, filla, tu ets important per mi, però jo també sóc important. Més que res per deixar-li clar que ell no és ni l'únic ni el primer. Sisena, la diferència no està en el que sents, sinó el que fas amb el que sents. Crec que això ajuda a fer-los responsables. Setena, i un, dir-li, per exemple, la por, quan la conquereixes, et deixa en pau. Ajudarà molt a saber que sense la teva ajuda ell també podrà. Que a vegades aquesta sobtorsió fa que enflem la bombolla i sempre t'està al darrere. I per acabar, doncs explicar i dir que és el que veig que deia la meva feina, que els nens i les nenes tenen coratge i que si no els hi tallem les ales, ells són capaços de tot això, de convertir-se en els seus dignes protectors.
Verònica Anton, t'he vist que vas prenent notes tota l'estona. Segur que tens coses que t'han quedat al tinter i que voldries afegir. I sobretot, si en els pilars que estem avui explicant per aquesta salut mental de la infància, ens estem deixant alguna cosa important?
Bueno, suscribo todo lo que decía Cristina y yo agregaría quizás el ver, el escuchar, el mirar a la infancia, ¿no? El estar con ellos, el darles ese tiempo, ese espacio para ser, ¿no? No estar tan obsesionadas y obsesionados por el hacer, por la productividad, por, ¿no?, por esta parte que el sistema nos va como empujando hacia ahí, ¿no? I dar espacios de placer, de juego. Jo crec que
això ho has dit abans i m'ha agradat molt, perquè jo crec que els adults aquesta part del plaer la tenim com tancadeta en una caixa. I si ho fem, abans crec que era la doctora Montse Dols que deia, els nanos no fan el que els diem, sinó el que veuen que nosaltres fem, no?
I el placer és lo que nos conecta con la vida, es decir, el placer es lo que nos conecta con el impulso vital. Por eso es que los niños juegan todo el tiempo que les dejamos, ¿no? Por eso tienden a ir hacia ahí. Entonces yo creo que es importante ser conscientes que eso es, digamos, que esa es la herramienta que ellos tienen, sobre todo si pensamos más en la infancia, pero en la adolescencia el placer se conquista y se explora desde otros lugares también. Eso es lo que les conecta a la vida y eso es lo que les va a dar en parte el bienestar, ¿no?
Fa uns dies sentia que deien que els pediatres haurien de receptar natura i joc. Però això no es fa.
Pediatres, psicòlogos, psicòlogues...
Mestres, tots. Jo volia afegir en aquest que comentaves és que quan estiguem o ens sentim una mica bé, els pares, les mares, els joves, aprofitem per preparar-nos, a formar-nos, a llegir, a agafar eines, tenir més eines per gestionar-nos allò que sentim, perquè quan així tornem a estar en l'època que igual no estarem tan bé, podem tenir més recursos dins nostres per, bueno, afrontar aquells mals moments d'una manera més positiva, no només per nosaltres, sinó també per les persones que ens envolten.
Abans sentíem que la doctora Montse Dols ens parlava de la resiliència, i és un concepte que ja hem explicat moltes vegades i que hem donat per fet, però a nivell proper amb una criatura, jo com l'ajudo a desenvolupar la seva resiliència? Com ho faig, això?
Posar-li una petita contrarietat cada dia. És molt fàcil. Avui, carinyo, et fas tu l'entrepart, perquè ja pots. Demà cordes tu les sabates. Demà passat fas tu l'amanida. Una petita contrarietat diària d'aquelles que ell pugui assumir i assolir. No li facis alguna que, perquè ja es frustrarà. Però una petita contrarietat diària és molt fàcil. Ha vist que...
Yo creo que sí, que la resiliencia se construye en base a desafíos, pero también a mucho sostén, a mucho cuidado, ¿no? Como esta combinación entre te cuido y al mismo tiempo te presento un desafío. Y en algún momento te frustro también, porque eso es lo que te va a hacer generar herramientas para afrontar otras situaciones que puedan ser difíciles o dolorosas.
De fet, Verónica, tu abans parlaves, quan parlaves de la definició dels pilars de la salut mental i infància, parlaves molt de la necessitat de seguretat, no? Com es pot transmetre una criatura seguretat en un món incert i hostil?
Generando espacios amables emocionalmente. Por eso yo trabajo mucho en escuelas con docentes para que las escuelas, por ejemplo, sean espacios amables en términos de emoción, ¿no? Que sean espacios seguros, que un niño no sienta o una niña no sienta que la escuela es un espacio en donde gana el más fuerte, sino que es un espacio en donde todos y todas están cuidados, están respetados. Y eso, por ejemplo, toca temas como el bullying, como la agresividad, la violencia, ¿no? Es decir, crear entornos en donde nos sintamos que la ley no es la ley del más fuerte, que no es la ley de la selva, sino que hay una persona por encima nuestro que está cuidando, que podamos poner en práctica nuestros recursos, pero que nadie abuse de su lugar de poder.
S'hauria de reivindicar més la figura del psicòleg en els centres educatius?
Yo creo que sí, siempre y cuando seamos profesionales que estemos promoviendo y digamos la salud y no tanto buscando la patología. Yo creo que yo no entraría a un psicólogo en la escuela para buscar o diagnosticar patología, sino más bien para promover la salud, para justamente trabajar y crear estos entornos seguros emocionalmente. Es decir, que sea un apoyo para los maestros y las maestras para pensar, reflexionar y de alguna manera implementar este acompañamiento emocional adentro de las escuelas, pero no para meter el CDIAP o el CESMIC adentro de la escuela.
No, jo, quan la seguretat és bàsica, és importantíssim, evidentment, no? Volem sobreviure com a espècie, en el moment que no ens sentim segurs, es disparen la por, la ràbia, la tristesa i totes aquestes emocions que doncs, ens posen, no?, en estat d'alerta, no? Per mi, la seguretat comença amb aquest adult, no?, que acompanya a les criatures, siguin pares, mares o siguin docents o mestres. I la seguretat en un mateix, tot comença per estar tu segur amb tu mateix, caminar una mica en pas ferm per la vida, tenir una miqueta les coses clares, això per una banda, no? I per l'altra, per altra banda, jo crec que és vital l'entendre que abans de... jo crec que hem d'entendre per no jutjar, perquè en el moment que jutges deixes d'entendre, i allà és quan molts nens se senten insegurs, perquè no tots som iguals, no tots tenim les mateixes capacitats ni les mateixes orientacions ni pensaments. Llavors crec que això pot donar molta ajuda, i també el malgrat tot la vida val la pena viure. Crec que aquest missatge en moments a vegades convulsos crec que és important: malgrat tot la vida val la pena viure-la.
Avui els pilars de la salut mental de la infància en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar.
Estic perdut, no sé què vull ser.
S'ha de validar i escoltar el malestar d'infants i joves i veure què necessiten sense una actitud sobreprotectora ni hiperpreocupada. Lara Terrades.
Saber què necessiten. Aquí podem construir els pilars de la salut mental de la infància. Cristina, amb què voldries acabar?
Jo convido a tots a punxar la bombolla, aquesta bombolla de subtracció, perquè, i creure que tots els infants poden, tots els infants, tots, encara que a vegades tinguem nens amb diferents dificultats, tots poden. Punxem la bombolla i que puguin ser els seus dignes protectors.
Punxem la bombolla dels infants i la nostra, també. Verónica.
Y yo cierro con la responsabilidad que tenemos las personas adultas en trabajar en los diferentes ámbitos para crear entornos que se basen en una cultura del buen trato. Del buen trato para la infancia, el buen trato para la adolescencia y el buen trato también para nosotras como adultas.
Perquè una de les paraules que avui tu també has anomenat, que a mi m'ha cridat l'atenció i m'ha sobtat, és la violència, no? En un moment com l'actual, la violencia tiene una fuerte presencia, ¿no?
Sí, porque yo creo que, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando estamos en entornos en donde se dispara la sensación de hostilidad, se dispara la violencia. Se dispara muchas veces frente al miedo, aparece la agresión, la violencia.
I recordem que la doctora ens deia que les actituds suïcides s'han convertit en la primera causa de mort gràcies a les bones campanyes per reduir els accidents de trànsit, però... Aquest no desitjar viure, ¿no?, entre els més joves.
Sí, y esto es una cosa que nos alerta mucho, ¿no? Es decir, que nos tiene que hacer pensar qué está pasando, en los y las adolescentes, que todo lo que son autolesiones e ideaciones suicidas se ha disparado muchísimo. Por eso creo que tenemos que poner, para mí, el énfasis en que los adultos, que las personas adultas tenemos que pararnos a pensar qué estamos promoviendo, qué estamos generando también en estos entornos en donde niños, niñas y adolescentes no se están sintiendo escuchados, no se están sintiendo reconocidos, no se están sintiendo tenidos en cuenta, ¿no?, en sus necesidades.
Segurament els adults tampoc.
Segurament.
Però no és tant, els suïcidis no és tant no vull seguir vivint, sinó és més bé no vull seguir patint. Busquem què em fa patir i comencem a estirar del fil.
Doncs no volem que segueixin patint i, per tant, els ajudarem en tot el que sigui possible. Avui hem parlat dels pilars de la salut mental de la infància i ho hem fet amb la Cristina Gutiérrez, amb la Verónica Anton, amb la Gemma García i amb la Montse Dolç. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i una forta abraçada.
Gràcies.
Muchas gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Com educo i què faig amb l'agressivitat i com poso els límits?
És un tema molt interessant
i molt recurrent a teràpia, i en les criances i maternitats i paternitats actuals ens arriba molt a les consultes. A veure, el tema dels límits és tan, tan important, i de l'agressivitat, perquè per mi és la punta de l'iceberg d'un canvi de paradigma. Això ja ho hem comentat alguna vegada. La manera com jo dic que no, o com sostinc l'enuig de les criatures o expresso el meu, per mi marca realment quin tipus d'autoritat estic exercint. I ara, aquesta frase que pot sonar lapidària, no ho dic per despertar culpabilitats, perquè això ja ho vam dir a la primera secció, no? Com que moltes coses que anem dient aquí és per animar, per empoderar, per responsabilitzar, i no per accentuar encara més, ai, ho estic fent malament. No, és com per qüestionar-nos, no? I tractar-nos bé. Llavors, la manera com nosaltres gestionem agressivitat i límits, per mi el que fa és transmetre a la criatura l'educació o de la consciència o de la por. Si jo estic posant els límits amb un autoritarisme, o de cop fot un crit quan ja no puc més perquè és l'única manera que em fan cas, és probable que aquella criatura tingui una sensació de por, que no s'enfadi la mama, no? Llavors, els límits jo penso que ens hem com de reconciliar, perquè en les nostres infàncies els hem rebut d'una manera que ens han coartat la llibertat moltíssim. Però què passa? Que els límits són inherents a la vida, són necessaris perquè les criatures no es desbordin, no? Llavors, quan tu siguis adulta, estiguis continguda, sàpigues el que sí, el que no, primer amb tu mateixa i després cap a fora. Clar, això com ho podem fer? Doncs per mi el que hem de fer és un desaprenentatge d'aquesta relació que tenim com d'odi amb els límits, moltes persones, i construir una relació d'amor amb els límits. I molt difícil, sí, perquè és un canvi de cervell directament, canvi de paradigma, perquè quan nosaltres tenim aquesta relació d'odi amb els límits, perquè nosaltres ens han fet mal i els volem posar des d'un lloc tranquil i no en sabem, segurament acabem recorrent a aquells recursos que ens surten, que estan al nostre inconscient, no? Llavors, aquí el que jo diria és, bueno, tota aquesta agressivitat que ens surt, com podem canalitzar-la d'una altra manera? Doncs fent activitat física, o ballant al menjador, o donant cops a un coixí, per exemple, no? Saber on tu poses aquesta agressivitat. I saber que la manera que estàs posant els límits, estàs d'alguna manera ajudant a preservar o coartes la força del teu fill o filla. O sigui, si jo poso uns límits molt autoritaris, potser el meu fill o filla s'inhibeix i es fa petit, o potser revela. La cosa és no esperar a l'últim moment, que ja no puc més, que ja estic cansada, sinó fer-ho quan jo encara tinc un estat serè. I això és una pràctica, perquè moltes persones, com que tenim aquesta relació d'odi amb els límits, no? Esperem a no poder més per poder ser contundents. Perquè potser si els posem abans ens sentim culpables per dir que no. Però per què ens sentim culpables? Perquè nosaltres els límits ens han fet mal. Però per mi aquí és, hem de canviar aquest canvi de... hem d'arribar a aquest canvi de paradigma, no? Els límits són cures. Perquè si no, un infant es pot desbordar, pot creure's omnipotent. Això es veu molt, no? Consulta com actualment hi ha dificultat dels infants en sostenir la frustració. Per què? Doncs perquè hi ha poques oportunitats que puguin processar límits que se'ls hi han posat. Per què? Perquè tenim una tendència a no posar-nos, perquè estem escapant d'allò, d'allà on te venim, no? Llavors, per mi és poder-te ajupir a l'alçada de l'infant, mirar-lo als ulls, parar, deixar el que estàs fent. O sigui, és tota una inversió, que jo dic, de temps i d'energia, perquè això a la llarga tindrà un fruit. Deixar la truita, deixar la rentadora, deixar-ho tot, i si aquell infant està posant els dits a l'endoll o tirant alguna cosa a terra, pares, li poses una mà davant, una mà darrere, el mires i li dius, mira, això no t'ho deixo fer. I una frase molt concreta d'ara i aquí. No és una frase de, no, això no es fa, ets dolent. No, ni ets ni no ets. El que està passant ara aquí, i jo, com a primera persona, et poso aquest límit, que jo sóc un ésser concret, no? No és una cosa abstracta, que vindran els reis i se t'emportaran, per exemple, o et portaran carbó, ara i aquí. I et dic això amb tota la meva presència, i no t'ho estic dient ni amb crits, t'ho estic dient amb contundència. I si veig que tu no ho deixes de fer, el que fèiem molt a les escoles lliures és els dèiem, si tu no pares, t'hauré de parar jo. Llavors potser t'hauré d'agafar i no t'agradarà, i ho informes. O sigui, parla aquella criatura a través del límit com si li parlessis a un adult, com li posaries a un límit a un adult? No el cridaries, no? Els adults sempre com que ens generen més respecte que les criatures, malauradament. I amb l'agressivitat, doncs també hem de fer una feina important. Primer la nostra, ha estat també o reprimida o ens surt en forma d'olla a pressió per aquestes educacions que hem rebut. Llavors, és necessari que la gestionem, com deia abans, trobar espais on poder-la descarregar sense fer mal a ningú. Tenim tres normes o tres lleis sagrades, que és que quan descarrego agressivitat, això els diem a les criatures i als joves, no et pots fer mal a tu mateixa, no pots fer mal a ningú i no pots trencar res. A partir d'aquí, fes tu com vulguis per descarregar tot això que està dintre teu. Perquè sí que una cosa certa és que l'agressivitat necessita anar cap a fora, no quedar-se dintre del cos, no? Llavors, trobar espais per descarregar-la, poder ser amigues i amics d'aquesta emoció, perquè moltes vegades la neguem, i quan podem reconciliar-nos amb aquesta emoció, la podem acompanyar a les criatures des d'un lloc amb menys judici i molt menys sa, i molt més sa.
Com m'educo amb l'Ara Terrades? Et posarem a casa per ajudar-nos a... Et portarem a casa.
Quina feina! A totes les cases.
Petons!
Gràcies, adéu. Una abraçada.
M'estic posant nerviós, eh?
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
I la setmana vinent, la generació Alfa. Acabem amb una anana. Cançons de vida per infants personalitzades pels músics Guillem Roma i la Mariona Castells. Expliquen que en una tribu africana es dona la benvinguda a cada nadó amb una cançó feta a mida que l'acompanyarà de per vida i li recordarà qui és. Sentim la cançó de la Lia. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent.
I amb tu ja hi som tots, petita Lia, amb la teva mirada dolça i la rialla divertida. Parlar, cuidar i observar tot el teu voltant. Me'n vaig cap a l'escola amb els meus amics i amigues. Quan m'abraces i em cuides i m'abrigues. I a l'ens o sempre tens present, t'encanta tot el que fa i diu, és el teu gran referent. Expliquem contes o si escoltem cançons. Estic feliç i alegre i salto per tots els racons. I amb tu ja hi som tots. Petita Lia, sensible, intel·ligent, tímida segons el moment. Parlar, cuidar i observar tot el teu voltant. Me'n vaig cap a l'escola amb els meus amics i amigues. M'agrada quan m'abraces i em